camins.
De vegades a la vida, estic molt reflexiu darrerament, ja ho sé, és complicat anar a millor, però un dia, el d'aquest humil locutor que comença passant una ITV i termina fent ràdio, és que ha anat clarament a millor. Bien, por la vida, por nuestra vida. Fot-li, Paula. Bona vesprada, aquest dijous 19 de maig del 2022.
Dia 1 després de...
La columna d'opinió d'Àngel Miret, que ahir ens va portar un nou recull de notícies particulars i va aportar, com cada 15 dies, la seva mirada crítica, interessant, constructiva, la seva dicció, el seu coneixement, savoir-faire. Jo és que l'Àngel li posava un pis. Molt fi ahir, l'Àngel, finet, finet. Dieu també després del dial Mercè, de la Padrol, del Fermín Delgado i d'un nou tom per la riquesa de la vida del temple de la patrona de Barcelona, de la Basílica de la Mercè, a saco, i amb un Fermín especialment no comunicatiu, la Padrol que el té a raya. Gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat, encetem aquí i ara el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Tenim cosetes preparades.
Avui, per començar els camins...
Saludarem Aura... Oh, ai, Aura, li vaig canviant el nom. No sé què passarà a l'entrevista. Saludarem Aure Farran, de l'associació Huelles Compartides, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones oferint-los la companyia d'un gos. I comprovarem com això afavoreix els vincles afectius, l'ajuda emocional i la companyia amb un testimoni directe, una d'aquestes històries de superació que de vegades ens colpegen aquí al Camins. Tots ben atents.
Continuarem amb...
Ignasi Miranda, que ens portarà una nova edició de Temps de Diàleg, l'espai on mirem cap al món multiespiritual i ens interessem per les religions del món. Ignasi Power.
I arribarem a les 9 de la mata.
Guest star, Salvador Aragonès. Ah, com he trobat a faltar esos ojos dulces. Far de l'economia, amb qui analitzarem què està passant al món de la pecúnia i l'empresa. Avui també amb Josep Carles Vicente, responsable d'organització de la Unió de Pagesos de Catalunya. Tenim una setmana... de molta pagesia aquí al Camins, així. Bueno, serà la nostra economia en valor, si tot per gentilesa, de la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Tens mascota? Avui parlarem de l'associació Huelles Compartides, que treballa per millorar aquesta qualitat de vida de les persones oferint-los la companyia d'un gos. Per això us preguntem, tens mascota, no? Un gos, un gat, un camaleó? Jo què sé, coses alternatives? Doncs vinga, volem saber.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Camins, la ràdio seminocturna, la ràdio íntima, la ràdio que desmunta els esquemes, les temàtiques i l'aspiradora per canviar els filtres. No tenim manies. Va, Paula, tanquem això.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts, gairebé 10, que passen de les 8 de la vesprada. Giorgio Sola, bona vesprada.
Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Bona sera.
Bona sera, sí.
Bona sera, Giorgio, porque tú, ¿dónde naciste?
Yo nací a 5 kilómetros de la Suiza, en Italia.
Ah.
Y tengo madre italiana y padre, madre italiana y padre suizo,
vale.
Pero soy suizo de nacionalidad.
Eres suizo, pero el acentillo es muy italiano,
¿eh? La suiza italiana.
Vale, suizo italiano.
Sí, sí, sí.
Giorgio, ¿has vivido en la calle?
Claro.
Una de estas personas que conocemos como sin techo. ¿Qué nos puedes explicar de esta experiencia?
He vivido 4 años y medio
¿Sí?
por la calle en Barcelona.
Sí.
Y fue una experiencia que me cambió la vida radicalmente.
Uh-huh.
Y hasta que ahora trabajo en la Fundación Arrels, en el Centro Biart, en el equipo del Centro Biart, que es la primera acogida por la persona que sin hogar o persona en estado de pobreza, refugiados, acogemos toda la persona que llega al centro abierto.
Gran labor, la de la Fundación Arrels, claro. Que son amigos de esta casa.
Sí, muchos equipos.
Sí. Mucha soledad también, imagino, en este tiempo, mucho sufrimiento, ¿no?
La calle, digamos que el sufrimiento mayor es la soledad,
sí.
Es la falta de seguridad,
claro.
la falta de un sitio donde poder de verdad descansar, cerrar los ojos y decir descanso sin miedo. Eso no pasa, porque está mucha violencia por la calle. Mucha gente que, aunque ahora pasa diario, que llegan personas al centro abierto que durante la noche sufren de maltrato, los pegan, aunque con palos.
Es increíble, ¿eh? Es muy
claro, la excusa es que dicen que van a robar. Ma yo la pregunta que hago siempre es qué piensa de encontrar de valor a una persona que vive por la calle.
Claro.
Si tiene sueldo, se compra un hostal o alquila algo.
Es crueldad, es crueldad.
Esa es violencia pura.
Violencia pura.
Violencia pura.
En la propia Barcelona, es increíble, Giorgio, lo que me estás contando. Entonces, yo cuando hemos tenido, no eres la primera persona que ha tenido esta experiencia de vivir sin hogar, ¿sí? De vivir en la calle, y han pasado por este programa, y una cosa que se repite en estos testimonios vuestros es la sensación de invisibilidad, de ser invisible a la sociedad, al otro, excepto para cuando sois objeto de violencia. Y para todo lo demás, esa sensación de estar perdidos, como sí. Si no tuvierais, estuvierais solos en el mundo cuando veis pasar la vida a vuestro alrededor, ¿no? Constantemente.
Vivir por la calle no es solo el miedo. De vivir, de dormir por la calle, porque vivir por la calle no es solo dormir. Dormir es la noche, pero el día es más largo que la noche. Es
sí,
mucho claro. Más largo.
Sí, sí, sí.
Y es mucho más complicado llenar el tiempo también. Claro, una persona que vive por la calle en Barcelona tiene que desplazarse mucho de un sitio a otro por ir a los recursos. Uh-huh. No todos tienen un comodoro, por ejemplo, claro, en paralelo. Claro. Muchos lo tengo en otro sitio afuera.
O una ducha o lo que sea.
Por cada cosa son kilómetros y kilómetros andando.
Sí, sí. Y cada día es una vuelta a empezar.
Claro, cada día...
Es un reto cada día.
Yo digo siempre que cuando vivía por la calle comía tres veces. Quello che come ora che sto in un piso, perché era ir andando tutto il día per conseguir algo per sopravvivere.
Sì.
Perché non è vivere. E non tener no l'idea di mañana che tengo, che voy a hacer, non tener il día de hoy è molto complicato.
Esattamente, molto complicato. Pero tenemos luz también, mucha oscuridad en tu experiencia. Pero también mucha luz, porque además es un reverso que es complementario. Sin oscuridad no hay luz. Y evidentemente la luz te ha llegado a través de la Fundación Arrels y esta oportunidad de salir adelante que tú has sabido aprovechar. Y también con Coffee. ¿Quién es Coffee?
Coffee es todo.
Te cambia el tono.
Coffee es mi familia, es mi compañía de vida.
Sí.
Yo amo los perros, sí, de sí, siempre. Sí. Sí. Y desde siempre. Vivo con mi perro, pero pienso de vivirlo en modo inteligente.
Ah, ¿y esto cómo es? ¿Cómo es?
Cioè, amar a los perros no te implica que no puede amar la persona. ¿Okay?
Me gusta el matiz. Porque hoy en día este matiz se hace poco, ¿eh? La gente que es amante de los perros parece que desprecia a las personas.
Pero,
es compatible, en nariz.
Pero en esa tierra todos hemos... hijo de alguien, ¿no?
Sí.
Quindi penso che tutto la persona, claro, ora si dice che también los animales de compañía, perros, gatos, son animales sencientes, que tengono quindi un sentido, sienten emociones, pero tenemos que acordarse que una persona tiene conciencia.
Eso es.
Hay una diferencia.
Pero bueno, me ha gustado mucho este tono nuevo que le has dado a la conversación, claro, hablando
Coffee,
del perro.
Coffee me ha abierto las emociones.
Sí.
Yo he empezado a vivir a 45 años más o menos, cuando encontré Coffee, que tenía menos de 3 meses. Y me ha abierto las emociones, he empezado a vivir en modo diferente, aunque con todo el sufrimiento de la calle. La mirada de las personas que a veces te duele mucho que una palabra dicha malo, pero la mirada así como, sabe, de desprecio,
sí,
duele mucho más que una palabra que no es dicha.
Giorgio viu la seva vida acompanyat d'aquest gos, de Kofi, que també li ha fet. És l'experiència que proposa una plataforma que ja és amiga del programa. Es tracta de Huelles Compartides,
sí,
una iniciativa que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones oferint-los aquesta companyia, la d'un gos, afavorint així els vincles afectius, l'ajuda emocional i la companyia. Giorgio és un clar exemple de què funciona. En seguida vuelvo a ti, Giorgio, que tengo también ganas de que me sigas explicando, però ara ja podem saludar la Aurea Ferran. Aurea, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Bueno, a veure, la primera pregunta que et formulo, Aurea, ara dic qui eres, però tu tens gos, Aurea?
En tinc dos.
Tens dos, eh? No un, sinó dos. Tant. Molt bé, fantàstic. Aurea Ferran, pertany a l'associació Huelles Compartides, que treballa, com deia, per millorar aquesta qualitat de vida de les persones oferint-los la companyia d'aquest animal, afavorint així aquests vincles i tot el que comporta. També promouen l'adopció responsable de gossos i altres animals de companyia. És això el que feu, eh, Aurea? O com definiries la vostra associació amb les teves pròpies paraules?
Doncs ho has explicat molt bé, però sobretot ara ens estem centrant molt en el que és la sensibilització i donar a conèixer aquest vincle tan maco que s'estableix entre, sí, persones i gossos, i el Giorgio i la Kofi són un clar exemple. Per això fa un temps que hem posat en marxa una campanya que es diu Vínculos queden vida, amb la qual volem retratar exactament això, no? Aquesta relació tan especial que s'estableix entre la persona i el gos, centrat especialment en col·lectius amb certa vulnerabilitat, perquè la gent entengui, no?, la importància que té o la transcendència que té per a aquestes persones la convivència amb un gos, que són, com deia el Giorgio, una mica la seva família, el motiu que els fa sortir de casa, el motiu que els anima a tirar endavant, i de vegades les persones que no tenen gos no són conscients, no?, de la importància que té compartir la vida amb un gos, i crec que és important que ho sapiguem, i amb aquests testimonis com el del Giorgio o els que hem fet anteriorment,
sí,
crec que ho estem posant de manifest i estem ajudant també a sensibilitzar sobre aquest benestar emocional, sobretot, que comporta per una persona en situació vulnerable poder compartir la vida amb un gos.
Uh-huh. Escolta, t'he rebatejat com a Aurea, però ets Aure, eh?
Aure.
Faig una fe d'errores, que jo, és un clàssic d'aquest programa, he de fer cada 5 minuts he de fer una fe d'errores. Escolta una cosa, Aure, quins beneficis, més enllà dels evidents, pot tenir sentir la companyia d'un gos per a les persones?
Doncs la veritat és que estudis científics venen demostrant durant els últims anys que els beneficis són múltiples i en diversos àmbits. Sí. Començant per la mateixa salut física, el fet de tenir un gos ens ajuda a sortir de casa, més que ens ajuda gairebé ens obliga, no?, perquè el gos té la necessitat de sortir, de fer exercici, i això ens obliga, sí, sí, a nosaltres a sortir. Per tant, tot això millora el nostre estat físic i de retruc s'està comprovant, i científicament hi ha molts estudis que ho demostren, que millora el nostre estat de salut, cardiovascular, etcètera, etcètera, i a banda i sobretot aporta beneficis psíquics i emocionals, perquè un tema que avui ens preocupa molt a tots, com és la soledat no desitjada, doncs la podem pal·liar una mica amb la companyia d'un gos. Un gos sempre el tens al costat, no et jutja, t'acompanya. Quan tu estàs de baixada, ell ho nota, ho percep i de seguida intenta que et pugi l'estat d'ànim. Uh-huh. Per tant, és que els beneficis són moltíssims. Ara, com a contrapartida, nosaltres com a persones, per agrair-li tot això, el que hem de fer és tenir cura d'aquest animal, donar-li totes les necessitats que tingui, cobrir-li, que no només és a vegades també sortir a caminar, sí, i que pugui fer les seves necessitats, sinó també una sèrie de necessitats afectives, de cura a nivell de salut, de vetllar pel seu estat de salut, perquè tingui una bona nutrició. Vull dir que crec que és un complement fantàstic l'un amb l'altre, i ens podem ajudar, i de fet ens ajudem mútuament els que tenim gossos, ells a nosaltres i nosaltres a ells.
Uh-huh. A part dels gossos, que evidentment tenen tota aquesta característica que tu has descrit també, teniu altres animals que també són beneficiosos per a les persones en el sentit de l'acompanyament i d'aquest vincle afectiu, o no? És el gos el paradigma?
A veure, el gos és el gran exemple de company. Sempre s'ha dit que és el millor amic de l'home, i crec que està demostrat que així és. Però el fet és que compartir la vida amb qualsevol animal de companyia, pot ser un gat, pot ser una cobaia, això ens aporta els mateixos beneficis. Potser el vincle que s'estableix és una mica diferent, perquè en el cas dels gats, per exemple, sempre diuen que, per exemple, el gos viu amb tu a casa teva, en canvi amb el gat tu vius a casa del gat, no? Perquè el que està sempre totes les hores allà i el que domina el territori és ell. però tot i així, tot animal que suposi que ens aporta una tranquil·litat, una companyia, que no ens fa sentir sols, que ens obliga a socialitzar, a relacionar-nos, a sentir-nos millor, amb qui podem compartir el dia a dia, ens aporta un benefici. Si és un gat, un gos, una cobaia, un conill o l'animal de companyia que tinguem a casa.
Aure, a Huelles Compartides com funcioneu? Perquè crec que podeu tenir socis, no?, en Huelles Compartides.
Exacte. Nosaltres som una associació sense ànim de lucre,
sí.
I el que podem fer és, exacte, tothom qui vulgui col·laborar per fer realitat aquests projectes de sensibilització que portem a terme i altres projectes que tenim en marxa, doncs si els ve de gust es poden adreçar a la nostra pàgina web, que és huellescompartides.org. Allà primer de tot ens podran conèixer, saber una mica el que fem, i si els ve de gust doncs, ajudar-nos a tirar endavant tots aquests projectes, doncs tenen l'opció d'omplir un formulari i fer-se soci de l'associació, i això en funció de la disponibilitat de cadascú es pot fer una petita aportació, una aportació més gran. L'important per nosaltres és sumar, és tirar endavant projectes, és seguir sensibilitzant sobre aquest tema i visualitzant sobretot aquest vincle, no? Aquests vincles que donen vida, i el Jorge i la Cofi crec que en són un exemple claríssim a partir de la relació entre gossos i persones.
Fantàstic. Mira, evidentment saps que tenim aquí el Jorge Osola amb nosaltres, que a través de la vostra iniciativa ens fa partíceps a tots d'aquests beneficis. No sé si us voleu saludar, podeu parlar un segon si voleu.
Hola.
Saludar al Jorge. Hola, Jorge. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estar contigo de nuevo y agradecerte públicamente que nos hayas ofrecido tu testimonio, porque creo que es muy importante para sensibilizar, y más de una realidad como lo que es la de las personas sin hogar, ¿no? Y cómo te ha ayudado en tu caso, Kofi, a sobrellevar esta situación, a sobrevivir, como tú decías. Y la verdad es que para nosotros ha sido muy bonito y muy importante contar con tu testimonio, y te lo agradezco públicamente.
Oh, gracias, Ma. Yo soy muy feliz de estar aquí, aunque porque pienso que la mía testimonianza cada vez es necesaria, porque la visibilidad es muy importante. El ser invisible es un daño muy grande.
Además, dejadme que diga antes de despedir a Aure que en vuestra página web, la web de Huellas Compartidas, que es muy fácil de encontrar en Google, hay un vídeo de 3 minutos y pico de la experiencia de Giorgio, muy bien filmado, que vale la pena recuperar para si algunos de nuestros oyentes quieren verlo. De verdad que está muy bien. Aure Ferran, pertany a l'associació Huellas Compartidas. Aure, gràcies per entrar uns minuts aquí al Camins i per tota la vostra tasca. Nos quedem uns minuts més amb Giorgio, ¿vale?
Gracias,
A vosaltres.
Vinga, una abraçada. Claro, Giorgio, Kofi te ayuda mucho para muchas cosas, pero de todo lo que te aporta, ¿qué es lo mejor?
Allora, no todos, quello che he vivido con Kofi è stato, poniéndolo así, fácil y por la calle.
Sí.
El primer motivo es porque es muy complicado acceder con un perro a los servicios sociales.
Es verdad.
Y, por ejemplo, que yo sepa, hasta hoy en Barcelona, solo 3 entidades, en 3 entidades tú puedes acceder con tu perro. Uh-huh. Quindi la mayoría de los servicios básicos, ducha, comedor o algo,
sí,
son tancados. Para ti, si tienes un perro, tú no puedes acceder. Uh-huh. Cosa me ha donado Kofi.
A ver.
Allora, Kofi me ha hecho, como he dicho antes, me ha abierto de verdad las emociones.
Esto para ti es clave, ¿eh?
Es clave porque mi historia de vida era una historia de trabajo, una vida solo mirando al dinero, al trabajo.
Sí.
Trabajaba 6 días a la semana, 10 horas al día. Es un poquito el sistema donde soy nacido yo. Uh-huh. Pero no quería más una vida con esa dirección. Quería mucho más, no sabía cómo, y al final lo conseguí con Kofi, con la ayuda de Kofi, y también, no porque ahora trabajo en Arres,
sí,
me he tenido mucha suerte a encontrar personas que se comprometieron mucho conmigo y para mí,
sí,
porque salir de la calle no es fácil, no es fácil por muchos motivos, ma l'importante è che alguien se comprometa contigo, perché sino è quasi impossibile, perché sta mucha burocrazia, mucho tiempo de espera, tra una cita y la otra pasan meses,
sí.
Y en esos meses, pero es calle.
Te digo una cosa, Giorgio, las otras personas que han tenido esta experiencia de vivir en la calle nos han explicado algo muy similar, que siempre hay un ángel, ellos alguna vez han utilizado un ángel, una persona, que es clave, ¿eh? Porque sí que es cierto que estas personas dan la vida, se comprometen, como tú has dicho. Es fantástico saber que existen estas cosas, pero también es fantástico escuchar testimonios como el tuyo, porque la caída es muy fácil, pero levantarse es muy difícil. Se tienen que dar muchas circunstancias y entre ellas la voluntad. Y tú has tenido esta voluntad, evidentemente marcada por Kofi y por otras personas que te han ayudado. Claro. Pero tú...
Todos los ángeles que de cosas hablamos, ¿sí?, tienen un nombre. Ah. Sería bueno... Cuando hablamos de esa persona, siempre hablarán que de la persona y del nombre de la persona, porque lo merece.
Muy bien. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacerlo?
Yo tengo en la red, tengo que hablar de todos mis compañeros,
¿sí?,
que antes no lo eran, ahora sí, de todo el equipo de acogida, de todos los equipos de support que trabajamos juntos, de la IAR Piera Barnés, que es un sitio que toda Barcelona para mí tiene que mirar. Y una vez que se sale de ese hogar, uno ve la vida en modo diferente. Y empieza a pensar para mí que necesitamos, por ser feliz, entre comillas, sí, de compartir mucho más.
Giorgio Sola, muchas gracias por contarnos tu historia. Enhorabuena, porque es una historia conmovedora. Yo creo que a los oyentes les habrá gustado mucho. Y adelante. Y enhorabuena por cuidar también de Kofi, de cuidaros mutuamente también.
No...
¿Qué raza es? ¿Qué raza es Kofi?
Raza es raza reina. Una mezcla que india reina.
Vale.
Yo, si puedo, quiero ringraciar a todos los habitantes de Barcelona.
¿A todos?
Porque... Hombre. La gran mayoría tienen un gran corazón,
sí,
y nos lo demuestran cada día, porque tenemos un montón de gente que cada tarde sale de su piso con un plato de comida y lo dona a quien magari está enfrente.
Te digo una cosa, la radio es maravillosa también porque pasan estas cosas. Escuchamos tantas veces a la gente hablar mal de unos de otros, atacarse, quejarse, y que venga una persona como tú con todo lo que ha vivido y diga gracias a todos, porque... Todos tienen su corazón y han aportado algo. Me parece una forma maravillosa de terminar esta primera parte del programa con tu entrevista. Giorgio Sola, viva que esta experiencia, Huellas Compartidas, esta iniciativa que te vaya a permitir la calidad de vida de las personas, ofreciéndonos la compañía d'Ungos, y es la seva experiencia que nos la oferta aquí al Camins. Giorgio, muchas gracias.
A ti, gracias a vosotros.
Venga, una pausa y rebem a Ignasi Miranda, que em vaig una barreja del castellà i el català. Rebem a Ignasi Miranda, que ja corre per aquí.
Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Camins.
Després de l'huracà d'opinió Àngel Miret, arriben 2 huracans més. Aquest és un programa huracanat. Mònica Padrol, bona vesprada.
Ara vull música així de tempestat.
El magazín de la vesprada a Ràdio Estel. Temps de diàleg.
Encedem ara i aquí aquests minuts en què esmolem la mirada cap a la realitat multiespiritual de casa nostra i del món, i ho fem, com sempre, amb el cap d'informació religiosa de la casa i editor del Sense Distància, Ignasi Miranda. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Què tal tot?
Molt bé.
Content?
Content.
Estàs content perquè no va l'aire condicionat i és el teu hàbitat.
Sí, jo sóc Mary Jo Tim.
Ja ho sé. Aquí tenim un problema, però ja el solucionarem.
Sí.
Vinga, ens hi posem amb el temps de diàleg d'avui. La Catedral de Barcelona acull l'exposició permanent Descobrim la memòria jueva a la Catedral de Barcelona. La mostra, inaugurada dimarts passat, és una iniciativa conjunta del capítol catedral i de la plataforma cultural jueva Mosaica. Mosaica, en aquest cas, no? Ignasi,
sí, Mosaica, podríem dir. Bé.
Mosaica, per a la qual cosa estem davant d'una interessant col·laboració interconfessional. Ignasi, què més podem dir d'aquesta exposició?
Doncs mira, grans trets, la mostra Descobrim la memòria jueva a la Catedral de Barcelona s'ha instal·lat a l'Arxiu Vell, que és una sala del segle XVI
sí.
situada al trifori gòtic del temple, és a dir, a l'alçada del passadís lateral esquerre de la nau central a la part una mica superior. A les vitrines s'hi poden veure peces significatives, com ara documents signats, per exemple, per Salomó Benadret, un dels rabins més coneguts de Barcelona, històricament, així com el llistat de conversos forçats arran de la violència antijueva de l'any 1391.
També podem comentar que durant la inauguració, tant el canonge i el delegat diocesà de patrimoni, Robert Baró, per part del capítol catedral, com Eva Fortes, presidenta de Mosaica, va elogiar aquesta iniciativa interreligiosa que ha permès treure a la llum el passat jueu de la ciutat.
També la comissària de l'exposició, Clara Jauregui, va qualificar la mostra de gran pas per al patrimoni jueu català, ja que s'obre al públic un fons de coneixements sobre la vida jueva medieval que abans només era accessible a un nivell acadèmic. Les visites a l'exposició, atenció, són concertades, per tant no s'hi pot anar quan es vulgui. Cal reservar o bé en el web catedralbcn.org o mosaica, amb Z i K, mosaica.es/visita.
Doncs ja podem saludar Marcel Odina, director de la plataforma cultural jueva, Mosaica. Marcel, bona vesprada.
Bona vesprada, gràcies per allò de jove.
Jove també,
home,
eh?
Estic en el punt de que ja em senta bé que em diguin jove.
És jueva i jove, és jueva i jove. Té les dues vessants en aquest cas. Marcel, moltes gràcies per venir aquí a...
Moltes gràcies a vosaltres.
...als estudis de Ràdio Estel per explicar-nos tota aquesta exposició. Què trobem quan entrem a l'Arxiu Vell per veure l'exposició Descobrim la memòria jueva a la Catedral de Barcelona? Què podem trobar allà?
Doncs realment és un espai que per mi és molt emocionant trobar-m'ho, i quan vaig entrar per primera vegada, i això ja va ser fa un temps abans de que estigués tot enllestit, realment és trobar-te amb la història en el sentit més profund de la paraula. És trobar-te amb pergamins de figures que jo personalment havia estudiat i coneixia, com ben has dit el rabí Salomó Benadret, o elements de la vida jueva contemporània de l'època i documents que poden tenir 700 anys, 800 anys, fins i tot més de 1.000 anys. En un cas es va descobrir una de les primeres referències a persones jueves a la ciutat de Barcelona, i estem parlant... demano disculpes per
l'avantat,
per si dic alguna errada, perquè tinc la comissària de l'exposició, la Clara Jauregui, que és membre de la nostra associació, que sempre m'està vigilant que digui les coses com amb rigor, i jo intento dir-ho tot bé. Però, si no m'equivoco, sí que és una de les... potser del segle IX estem parlant, de les primeres referències.
Déu-n'hi-do.
Realment tot això dibuixa una imatge molt viva i molt real i molt llunyanya dels estereotips que poden haver-hi sobre el que era la vida jueva a l'edat mitjana a Barcelona.
Podem dir que la Catedral de Barcelona és gairebé única, almenys a Europa, pel que fa a conservació de patrimoni jueu. Acull més de 40.000 pergamins medievals. Segle IX, encara no parlem d'edat mitjana, deies, sí. Però des del segle IX, tota l'edat mitjana, oi? En aquests pergamins es troben milers de referències a la comunitat jueva de la ciutat. Què ens pot ensenyar, Marcel, aquesta mostra, sobretot el que és la convivència actual entre jueus, cristians i altres creients? Ara, per exemple, això de conversions forçoses, malauradament existia en segle XIV, però ara ja no és així, gràcies a Déu.
Efectivament, bueno, sí, realment ha sigut, crec que ha sigut un pas endavant molt important. Evidentment, les relacions entre la comunitat jueva i la comunitat cristiana aquí, com a altres indrets, ja no són el que eren en un passat, i han estat molt més positives, però fins i tot amb això crec que amb aquesta iniciativa i en fer aquesta mostra, i en la disposició i amb l'actitud que s'ha mostrat des de la catedral, i en particular el mossèn Robert Baró, crec que es dona un pas endavant en l'enteniment, en com entenem la realitat jueva aquí al present i com dialoguem amb l'Església cristiana, no? i també presentar una imatge que pot, com deia, sortir-se molt dels estereotips que podien haver-hi sobre la comunitat jueva i les relacions entre interconfessionals a Barcelona en, a l'edat mitjana. No estem parlant, per exemple, d'un gueto, d'una comunitat aïllada de la resta de la ciutat. És una comunitat que tenia molta interacció i d'ahir que hi hagués tanta documentació a la catedral de Barcelona. La catedral actuava, tenia poders notarials i moltes de les qüestions legals hi havia còpies documentals a la catedral i hi havia una participació ahir en termes legals a la vida quotidiana de les persones jueves i participaven en la vida de la ciutat. Hi havia batges jueus, interactuaven amb persones, hi ha molta documentació d'intercanvis, compraventes, deutes, etc entre cristians i jueus.
Mm-hmm. Per tant, convivència que ja existia a l'edat mitjana,
sí.
Ara, afortunadament, és una convivència més pacífica tot s'aprèn, no? Sí. Per la història.
Marcel, aquesta col·laboració entre la plataforma cultural jueva Mosaica i la catedral marca una fita històrica, veritablement, especialment a Barcelona, però també a Europa. Podem dir que Catalunya està donant exemple de convivència, de respecte a les comunitats jueves i de purificació, també, d'alguna manera, de la memòria, per no repetir errors?
Crec que en aquest sentit és un pas endavant molt important i diria que sí que és única a Europa. Crec que és una iniciativa que no, com aquesta, no es pot trobar així, no es pot trobar institucions cristians o catòliques, o almenys costa trobar que estiguin portant a càrrec unes iniciatives d'aquesta alçada, d'aquest nivell, i d'aquesta col·laboració tan profunda entre una entitat cristiana i una entitat jueva, no? Aquesta implicació de persones i comunitats jueves. Crec que això és realment marcar un exemple i a partir d'ara jo crec que també és un començament, no? És un començar un canvi en les percepcions, uh-huh. Un canvi en com es parla i com s'interactua entre la comunitat jueva i la comunitat cristiana, que jo espero que pugui ser un exemple de cara a tota Europa.
Sí, un exemple, a més, en un moment com l'actual, amb més diversitat. Ja no només som jueus, cristians, musulmans, sinó també altres creients. Seguim encara amb Marcel Udina, director de la plataforma cultural jueva Mosaica, i parlem d'aquesta exposició Descobrim la memòria jueva a la catedral de Barcelona. Com recomanaries, Marcel, als qui ens escolten, programar i concertar una visita a aquesta exposició?
Doncs poden anar al portal web que vas esmentar, sí. A mosaica.es/visita, mosaica amb ZIK, i allà trobaran tota una llista, trobaran, per començar, una explicació de tot el que consisteix aquesta exposició i el que s'hi pot veure, i una llista de visites programades que poden trobar, i també l'opció de contactar directament per si volen una altra data, programar una visita privada o fer alguna cosa una miqueta diferent, es poden contactar directament.
Per exemple, en un grup de 4 persones,
per exemple,
de gent que conegui una mica aquesta història.
Efectivament.
Ara ens recordava l'Ignasi, que ets director de Mosaica. Uh-huh. Ens pots explicar una mica breument què és i què fa aquesta plataforma cultural jueva?
Absolutament. Doncs Mosaica va néixer com una plataforma, bueno, de fet va néixer com una revista cultural, uh-huh. Ah. D'uns grups de joves jueus de diferents comunitats jueves, que en aquella època sí que es podia dir de joves, ara ja cada cop menys.
És jove, Marcel, és
gràcies,
jove, no enganyis.
Va néixer el 2009 i va ser una miqueta com una revista, sí. No? Es publicant articles sobre diferents temes de la cultura jueva, i amb el temps va anar creixent i va anar abarcant més àmbits de la cultura. Fins que en aquest moment tenim un centre cultural a l'antic Call, a l'antic barri jueu de Barcelona, uh-huh. El que és, de fet, la casa més antiga de Barcelona, o una de les dues cases més antigues de Barcelona, uh-huh. Deixant de banda com edificis institucionals, evidentment, i allí fem tota mena d'activitats culturals, com poden ser conferències, concerts, experiències gastronòmiques, visites, etc. Fins i tot tenim una nit que fem semi-regularment de monologuistes jueus.
Home.
I intentem abarcar tots els aspectes i tots els àmbits de la
com
cultura.
És, com és l'humor jueu?
És... l'humor jueu ve forjat per molts anys de males notícies, de persecucions, etc, etc. Aleshores és molt sarcàstic, molt irònic i té i molta capacitat de riure's d'un mateix.
Per tant, encaixaria perfectament aquí a camins, perquè tenim
evidentment, és una forma de supervivència.
És a dir, per acabar, Rafa, que a més el Marcel Udina té experiència de diàleg interreligiós, tot i que és jove, va crear fa 5 anys una associació que es diu Salam Shalom, sí, de diàleg entre jueus i musulmans. Pau en àrab i pau en hebreu.
Efectivament. I realment ha estat un dels projectes que més il·lusió m'ha fet. I el poder compartir moments d'amistat i sobretot d'àpats amb la comunitat musulmana, i d'una manera molt similar va sorgir aquesta iniciativa de la qual estem parlant avui,
sí, sí,
perquè va ser una trobada mig fortuïta amb el mossèn Robert Baró. Vam començar a fer àpats amb joves de la cristians i joves de la comunitat jueva, i menjant van començar a sorgir idees, i això va ser potser fa 4 anys.
Ja tenim un tronc comú amb els jueus, Rafa.
Sí, home, i benvingut que serà sempre.
Sí, 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 això és el que sempre uneix millor que res.
Marcel Udina és director de la plataforma cultural jueva Mosaica, és jove també, no us deixeu enganyar per ell mateix, i quedem molt agraïts que avui ens hagi visitat aquí al Temps de Diàleg i al Camins. Marcel, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, vinga, que vagi bé.
Nosaltres que seguim endavant, ara de seguida, Salvatore.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Agafa un clauet, pum, i després ho claves al tronc i després poses la monedeta.
Clar, el concepte de posar un tronc és per això.
Un clau.
Però un tronc, i els claus es posen al
clavito, tronc. Un clavito, dorado, no sé si poner de colorines.
Camins.
Ràdio Estel.
La basílica de la Mercè, Padre Fermín, a partir d'ara tindrà un cor particular.
Sí. No, té ja un cor que es diu Unix.
No ho has dit massa convençut.
És un cor, no, és que ell no està molt amb el tema dels cors, està amb temes, suposo, més importants.
Bueno. Sí, però clar, això avui es parla molt.
Expliquem històries.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Economia en valors, amics, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Social. Molt content de dirigir-me a ell perquè és dijous i ja ens acompanya Salvador Aragonès. Salvador, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, i una cordial salutació a tots els nostres oients i també als companys Pau i Paula.
Saludos cordiales. Sí, senyor Salvador, per cert, ja saps que he estat una mica tocat, la meva salut que
sí,
té aquestes
tanto
coses. Doncs que sàpigues que en els pitjors moments la bellesa dels teus ulls de Paul Newman, el seu record, m'animava. És meravellós.
Ah, bueno, fantàstic.
Fantàstic, te n'alegres, no? Te n'alegres. Molt
sí,
bé.
Sí, sí.
Doncs anem a les notícies, Salvador, endavant.
Doncs sí, Rafa, a més de la vinguda a Espanya per uns dies del rei emèrit,
home,
ja estarà aquí el Joan Carles,
Campechano,
destaca la visita oficial amb tota pompa de l'emir de Qatar. No em facis dir el nom perquè és tan llarg,
no,
i tan complicat,
no cal,
que no,
no
val la pena.
Tranquil.
Qui ha anunciat una inversió a Espanya de 4.720 milions d'euros,
sí,
a més ens portarà el gas que necessitem.
Home.
Això és obra de Felip VI, cuidado, que té un especial feeling amb l'emir que tenim.
Ho sabem.
Espanya figurarà, a partir d'ara, amb una posició a Qatar com els grans països més importants del món. Les inversions es faran mitjançant Cofides, que és un mecanisme de crèdit oficial espanyol,
sí,
i Qatar Investment Authority, que, bueno, és un fons sobirà qatarí. Te'n recordes d'aquí o no?
Sí, me'n recordo, clar, per suposat.
Aquell era de Kuwait, aquest és de...
Aquest és de Qatar.
Aquest és de Qatar.
Vale.
Que té uns actius valorats en 450.000 milions de dòlars.
Déu-n'hi-do.
Els acords van ser signats ahir i, bueno, i doncs, són temes de sostenibilitat i transició energètica, vale, de cara a poder obtenir fons de la Unió Europea, tipus Next Generation,
sí,
i a més s'han signat acords amb les cambres de comerç i les universitats i la COE per diversos temes en matèria de recerca, de, vale, turisme, etcètera, etcètera. Fia, 4.700 milions d'euros per molta cosa.
Home, i tant.
I de més, les relacions bilaterals que... I això canvia la geoestratègica energètica,
sí,
Rafa. En lloc d'Argèlia, tenim a Qatar. I en lloc de Rússia, els Estats Units.
Bueno, doncs mira, bueno, tanto monta, monta tanto. Isabel, sí, como Fernando. Molt bé, podríem dir que la notícia nos llena d'alegria i satisfacció, no?
Alegria i satisfacció.
Va, mirem cap a Euskadi perquè el govern Mas, donada la baixíssima natalitat, preocupant, ha decidit donar 200 euros al mes a les famílies que han tingut un fill i durant 3 anys serà aquesta paga.
Sí, de fet, la població basca envelleix i està molt lluny del nivell de reemplaçament demogràfic.
Sí.
La natalitat és de 1,8% per sota de la mitjana europea, que és del 1,53%, però el reemplaçament democràtic, segons l'ONU, és 2,1 fills per dona. A l'endecara, Iñigo Urkullu ha anunciat que aquest dimecres, en un ple monogràfic del Parlament basc, sí, l'aplicació, a partir de 2023, d'una nova estratègia demogràfica que tindrà com a mesura estrella l'ajuda directa al mes de 200 euros per fill i durant 3 anys.
Fantàstic, doncs ens congratulem d'aquesta notícia. I estan de festa major econòmica els veïns de Mont-roig del Camp, a la comarca del Baix Camp, Salvador.
Oh, sí, tant, i els saludo amb molta cordialitat.
Amb molta cordialitat,
no?
Sí, senyor. Saludos cordiales.
I Lean Materials ha decidit posar una planta de bateries, la primera a Europa,
sí,
al terme de Mont-roig del Camp, tocant l'autopista AP7 i la A2. Mont-roig, en el seu terme municipal, està tocant la platja,
sí,
i a pocs quilòmetres de Reus, de l'aeroport de Reus, i del port de Tarragona. La inversió, vale, serà d'uns 600 milions d'euros i crearà 500 llocs de treball directes i més de 1.000 indirectes.
Molt bé.
La nova factoria, estat de festa major, la nova factoria estarà al terreny anomenat dels Comellarets, de 44 hectàrees, de les, sí, quals un 70% és propietat de l'Ajuntament. La fàbrica començarà el 2024.
Molt bé.
Ja està.
Ja està.
I després hi ha una notícia ràpida per acabar, no?
Ah, sí, sí, una notícia ràpida.
Per... Siemens confirma oficialment que estudia una OPA sobre Gamesa.
Vaja.
I les accions de Gamesa pugen com l'espuma, a un 12% a la borsa.
A la borsa. Bueno, doncs escolta, estarem atents. I fins aquí aquesta repassadeta a l'actualitat amb Salvador Aragonès. Gràcies, Falqueta i entrevista.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Doncs, com us deia, quan falten 11 minuts per arribar a les 9 de la vesprada, ve l'entrevista. Salvador, a qui tenim avui?
Doncs avui tenim...
Sí.
El dedicarem a l'agricultura.
Molt
per
bé,
parlar
aquest
com,
temps.
Com, sí, és que puja tant els preus.
Home, i tant, ens interessa.
Els preus agrícoles, i sí, perquè, sí, els joves no acaben de fer el relleu generacional al camp.
També ens interessa.
A Catalunya hi ha una ramaderia diversa, dominant de llarg el sector porcí, amb un 56% del total,
sí,
seguit de l'aviram, el boví i el lleter. També hi ha una agricultura i una ramaderia ecològica. Si entrevistem el Josep Carles Vicente, responsable de l'organització de la Unió de Pagesos de Catalunya.
Molt bé, doncs ja el tenim en línia. Josep Carles Vicente, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
I gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí al Camins, a l'Economia en Valors, a Ràdio Estel. A veure, Josep Carles, jo diria que un dels problemes en què es troba la gent avui en dia a l'hora d'anar a comprar són els preus que pugen i pugen. Bueno, no és que ho digui jo, és que és una realitat. I ens agradaria que ens expliquessis una mica per què és així.
Bueno, és així en aquest moment, dius, perquè jo crec que hi ha un tema especulatiu que no està ficat damunt la taula, perquè la realitat és que els preus del pagès no estan pujant amb la mateixa exponencialitat.
Sí, tots imagina't.
I això fa molt de temps que està passant, no només ara. Ara s'ha agreujat, cert. Però això està passant. Ara s'ha agreujat perquè tenim uns costos de producció energètics desbocats,
per tant, uns costos salarials, vull recordar que se va aprovar el salari mínim interprofessional, etcètera, etcètera, etcètera. Tenim, què passa? Pues que aquí no hi ha aquesta, diguem, normes de seguretat que hauríem de tindre tots junts, que la llei de la cadena alimentària ens hauria de facilitar, i això fa que de vegades no és massa explicatiu als peus. Per exemple, avui parlàvem amb una secretària de la denominació d'origen Terra Alta i em deia, diu, no s'entén que l'oli de girassol, òbviament, hi ha dificultats per abastir i el que està pujant és l'oli en pànil, oli verge extra o l'oli de la resta, doncs no està pujant. Doncs, bueno, doncs per què? Doncs perquè hi ha l'interès darrere d'algunes empreses.
Ja.
Val? I això s'hauria de dir clarament, com ho estem dient ara, però a més s'hauria de ser efectiu per mirar de resoldre.
O sigui que hi ha qui guanya molts diners aquí.
Sempre. Quan passen aquestes opcions, hi ha qui guanyen molts diners. Escolteu, els cereals d'Ucraïna que no van vindre,
sí,
o que deien que no vindrien, no és cert, sí, van vindre gairebé amb un 100%, abans d'esclatar.
I què ha passat? I què ha passat aquí?
Pues que ha passat que algú va preveure, va comprar, va portar, va esquivar, va esperar que el preu pugés
i l'ha tornat a vendre.
És com la revenda del Camp Nou, eh?
L'han fet els pagesos, els diners, perquè ara, en aquest moment, estan a punt de collir amb una cifra que afectarà la rendibilitat dels quilos per hectàrea, per tant, una pèrdua de collita important, i veurem que el preu no compensarà, òbviament. Per què? Perquè les mateixes empreses ja faran perquè caigui el preu i no compensi. Òbviament anirà més car, però sí, no amb la proporció que ha pujat el que van comprar ells a països tercers.
Sí, sí. Ara tenim un problema també, que és el de l'aigua. No plou, no? I les temperatures pugen i això afecta l'ecosistema ecològic, Josep Carles.
Bé, afecte, a veure, sí que a vegades ens sorprenem i cada vegada més potser amb aquestes temperatures més primerenques, però bueno, val a dir que sempre han sigut. Cert és que això ha sumat a una sequera, perquè la sequera hi és a la majoria de, vaja, jo diria que és tot el país, i en uns sectors els afecta més que altres. Per tant, què fa aquesta calor? Pues fa que la maduració, en aquest cas dels fruits, aquest cas que tenim ara madurant, doncs tenim els cereals. Aquests cereals d'hivern que estan madurant, que en 15 o 20 dies més podrien ficar un pes específic més important, doncs deixaran de treballar la planta, degut a la calor, i no agafaran el pes específic. Si tenim ja un problema de sequera, l'agreujarem una mica més amb les calors. A on més pot passar això? Bueno, anem veient. Anem veient en quins altres sectors, perquè ara fa calor, pues, esperem que d'aquí 10 dies, 15 dies, pues, se suavitzi. Per tant, de moment, el que és més immediat i que ens convidaria a tots és que plogués. I es preocupa la calor, però sobretot la pluja.
Sí. Josep Carles, volia demanar-te també per un dels aspectes de l'agricultura que tenim ara mateix més en auge, no? Com està anant l'agricultura ecològica per ara?
Bé, l'agricultura ecològica, bé, ha sigut un valor exponencial durant molts anys i ara en aquest moment pues, sembla que, degut a la situació econòmica de la ciutadania, pues, està, diguem, començant a patir. Vull dir, el valor que moltes llars donaven a una producció ecològica, per tant, sense herbicides, sense insecticides, per tant, apostàvem per una qualitat pels seus fills o pels seus familiars, ara, en aquest moment, potser estem notant que està baixant, no? Per tant, què fa? Pues fa que comença a ficar contra les cordes el que és els productors que han fet el canvi durant uns anys i han decidit deixar el convencional per passar a la producció ecològica, aspirant a que hi hagi un mercat més interessant de preu, perquè la gent fer ecològic és més car. Fer ecològic no és fàcil.
I tant.
Ecològic baixa la producció.
Sí.
Per tant, és complicat pels pagesos que decidim fer ecològic.
Sí, sí. En el tema dels Jocs Olímpics al Pirineu, els Jocs d'hivern, Unió de Pagesos sembla que té un paper de sí, però no. Ens ho pots explicar? Perquè el diumenge vareu participar en una manifestació a Puigcerdà en contra dels Jocs Olímpics.
Varem parlar en aquest programa el dilluns, aquesta manifestació. Sí.
Sí, 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 ho sabem, que en vau parlar. Bé, nosaltres no procurem no ser contradictoris, no? i sempre diem que volem preservar el territori, que no només parlem d'agricultura, no som exclusivament un sector, una sectorial pagesa o ramadera, sinó també tenim uns valors. I en aquests valors entenem que, en aquest cas, parlaríem de renovables, parlaríem d'altres coses, de polèmica industrial, i aquí parlem dels Jocs Olímpics. La muntanya, hi ha unes mancances que venim reivindicant des de fa molt de temps. Molts de problemes amb la fauna salvatge, molts de problemes amb la fauna cinegètica. Cal una llei de muntanya que no tenim a Catalunya, cal un reguitzell de serveis que fan falta. Per tant, aquest és el debat que voldríem nosaltres que intensament tingués el país.
Sí.
En canvi, el debat és uns Jocs Olímpics. Però nosaltres diem, home, mira, uns Jocs Olímpics decideixi el territori. Ens abstenim nosaltres de dir sí o no, però sí que el que diem és que les mancances són aquestes, que el que cal és la llei de muntanya, que el que cal és un reguitzell de propostes que ja han fet arribar reiteradament a les administracions. Cal abordar aquest tema de muntanya, per tant, la solució no és fer uns Jocs Olímpics o no. La solució és molt més profunda. I, òbviament, si el territori decideix que no, hem d'estar d'acord que el territori decideix que no, si el territori ho veu interessant, doncs demanem que es faci amb la menys trinxadesa possible, aprofitant infraestructures ja presents. Per tant, no creem noves infraestructures que després no sabrem què fer ni hi hauran depredat doncs alguna zona o un poble per a fer cases o potser un prat per a fer conreus.
Queda clar. Josep Carles Vicente és el responsable d'organització d'Unió de Pagesos. Josep Carles, i avui ens ha parlat del panorama actual pel que fa a l'economia i a l'agricultura. Josep Carles, moltes gràcies i molts ànims amb tot.
Molt bé.
Vinga, que vagi bé. Una abraçada. Adeu. Gràcies, Salvador, per tot, com sempre, i ara ens ajudes a recollir.
Vale.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Mòbil en mà, Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, la nostra pregunta a Twitter d'avui, @caminsestel.
La pregunta era, tens mascota?
Què ha dit la parròquia, té mascota o no té mascota?
Doncs mira, ninguna persona que ha votat té gat. Bueno, amb el 13%...
El meu veí ocupa té gats, té dos gats, Luna i Negra.
Sóc al·lèrgica als gats, vale.
Vaja.
Amb el 13%, sí, molt, molt alternativa, vale.
Ah, imagina't, que hi ha una cucaracha.
Amb el 40%, sí, un gos...
Oh. Aquí el gol.
I la guanyadora no sí? tenen mascota amb el 47%.
La gent no té mascota perquè...
Com jo, que no tinc.
Mira, no ho sé, això és una decisió de cadascú. Tu tampoc tens mascota?
No, hi ha mascota.
No has tingut mai? No. Has tingut mai?
No.
Bueno,
jo he tingut ocellets.
Ah, ocellets. Bueno, doncs això és
sí.
una
mascota.
Bueno,
i un cargol.
Això no són mascotes, eh?
Com que no?
Sí?
Com un ocellet bueno, és un ocellet. Un canari.
Bueno, tampoc el tinc ara, eh?
Vinga, a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol tropecientos i pico de camins, amb una persona que quan locuta digui el que digui sona esports, Pau Massip a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, el cor encès del programa, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno al muntatge musical i a les vies de so. Els habitants nocturns de la ràdio, Diana Silva. Bona vesprada, són les 9. Ah, no? Bona vesprada, no, bona tarda. I la Carla us actualitza. Carla Buigas us actualitzarà tota la informació en el butlletí de les 9. Salutació per qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Estem gairebé a tocar del prime time radiofònic. I pels del directe, que acabeu de passar un bon dijous. Demà darrer dia de la setmana, ho tornarem a fer, Salvador. Què farem?
Ho tornarem a fer. Camins.
Què farem, Maria José?
Camins, soc Frozen avui.
Frozen. Cuideu-vos.